Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La Fiscalia dona suport al recurs de Carles Puigdemont i demana que se li permeti ser candidat juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Montse Manent.
El Ministeri Públic considera que la decisió de la Junta Electoral Central no disposa de base jurídica. Mentrestant, a aquesta hora hi ha concentracions de rebuig a la resolució de la Junta davant totes les subdelegacions del govern a Catalunya. El diputat de la CUP, Carles Riera, creu que d'aquesta manera l'Estat vol evitar un nou ridícul. Ho acaba de dir a la concentració de Barcelona.
Probablement algú li està explicant a l'Estat i al règim que estan fent el ridícul i que probablement això no té cap mena de legitimitat ni de consistència jurídica i que potser millor que no repeteixin el ridícul que ja va fer Llarena amb les euroordres. Per tant, ens imaginem que davant de possibles nous ridículs algú els està recomanant que facin marxa enrere.
El president Quim Torra declararà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el proper 15 de maig per no retirar llaços i simbologia independentista quan se li va demanar.
La querella de la Fiscalia neix d'una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral Central. La portaveu de la formació taronja, Lorena Roldán, ja ha alertat que continuaran vigilant per evitar que es torni a produir fets similars en les propers comicis municipals.
Senyor Torra, què piensa hacer usted? ¿Piensa cumplir con la ley? ¿O piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demana la presó provisional per l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó pel cas Mercuri.
Dilluns ho reclamaran formalment a l'Audiència de Barcelona perquè consideren que hi ha risc de fugida. En canvi, els advocats de la defensa de l'exalcalde acusen la plataforma de dir falsedats.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
La plataforma ciutadana demanarà l'entrada a presó, argumentant que hi ha risc de fuga i per l'alarma social que ha generat un cas de corrupció d'aquesta magnitud. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació particular.
Les mesures cautelars poden ser des de la més greu, que és la presó provisional, i o bé les compareixences, els dies 1 i 15, per exemple, al jutjat.
El Parlament tornarà a portar al Congrés dels Diputats la proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia.
És el segon cop que el govern intenta fer prosperar aquesta iniciativa a Madrid, ara amb nova composició de la cambra. Aquest cop, però, no s'hauran de fer tots els tràmits, i això, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, els permet guanyar temps.
Hi ha un mecanisme que és petició a través de la nostra Junta de Portaveus que la mesa del Parlament de Catalunya digui al Congrés de Diputats que aquesta llei que ja havia anat al Congrés de Diputats la tornin a posar sobre la taula. Per tant, no hem de tornar a fer tràmit dins del Parlament per aprovar aquí una altra vegada la llei que insta al Congrés de Diputats. Per tant, ens escurça el temps.
Arrenca avui a Lleida la 30a Fira de Titelles de la ciutat amb 127 actuacions i 31 companyies d'arreu del món. UAU Lleida Ràdio, Jordi.
Al llarg dels seus 30 anys, per la fira hi han passat més de 579 companyies amb més de 1.270 sessions públiques. Aquestes han comptat amb professionals provenents de Kènia, Canadà, Israel o Bèlgica. Aquest any, aquest caràcter internacional també tindrà un paper important, tal com ha explicat el codirector de la fira, Oriol Ferre.
Tenim companyies d'Alemanya, en tenim de Bèlgica, en tenim del Canadà.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Encara esperem precipitacions pel que queda d'avui divendres, ben bé, fins a mitja tarda o vespre. El sector central del litoral i del prelitoral arribant fins al Pirineu, per tant, més o menys comarques de Girona i de Barcelona, tot i que el Camp de Tarragona i la resta de Catalunya, de fet, encara disperses, algun ruixat esperem. A partir de mitja tarda vespre ja aniran a menys, aniran disminuint i desplaçant-se cap al litoral central, que és d'on desapareixeran al final del dia d'avui divendres. I també al final del dia quedarà encara alguna alguna nevada o precipitació feble al vessant nord del Pirineu. Seran ruixats d'intensitat entre feble i moderada i no descartem alguna tempesta com que localment siguin d'intensitat forta, però la possibilitat és realment molt baixa. Amb tots aquests núvols, evidentment, la temperatura ha quedat molt curta. La temperatura màxima tan sols ha arribat a 11, 12, 13 graus, fins a 15 o 16, 17 a l'extrem sud, que és on ha estat menys ennuvolat, però el Pirineu no superaven els 10 o 11. Per tant, ambient fred o fresc al centre de la jornada a tot arreu. De cara a demà, canvi de situació, persistiran al matí alguns núvols baixos a l'interior del país, algun banc de boira, també alguna nevada amb núvols feble al vessant nord del Pirineu, però al centre del dia en conjunt s'asserenarà. Però, novament, creixement de nuvolades a la tarda, a punts de muntanya de l'interior, que creiem que les del quadrant nord-est, aquestes nuvolades acabaran donant alguns ruixats aïllats, de poca entitat, i que des de l'interior arribaran o és possible que arribin a la línia de la costa del litoral i prelitoral nord exclusivament. Per altra banda, la Vall d'Aran tornarà a ennuvolar-se, s'obriran clarianes al migdia, però tornarà a ennuvolar-se a la tarda i reapareixeran en aquell indret la precipitació amb una cota de neu que rondarà els 1.400 metres. La temperatura mínima baixarà, farà fresc, al matí ho notarem, però la màxima, per contra, s'enfilarà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, situació viària força complicada a aquesta hora a l'àrea de Barcelona, una situació greujada per la pluja que cau a diversos punts de la demarcació de Barcelona. Veiem per càmeres un accident a la C-58 a Ripollet, talla un carril en direcció a Sabadell i provoca retencions en aquest punt. En aquesta autopista C-58 també hi ha trams aturades tant a Terrassa en direcció Manresa com a Sant Quirze i Badia en direcció Barcelona. A banda, també hi destaca la C-60 a Mataró, amb aturades per enllaçar amb la C-32 en direcció sud, cues també a la C-17 a Mollet del Vallès en direcció Barcelona, també compta a la B-30 perquè hi ha un tram de retencions a Barberà en direcció Girona, i també destaquem l'autopista P-7, molt carregada al tram de Sant Cugat en direcció nord i de Barberà per anar en direcció sud cap a Tarragona. Dels accessos sud, trams de retencions a la B-23 per accedir a l'Avinguda Diagonal, també a la 2 a Sant Joan d'Espí de sortida en direcció Lleida, i compta, això de circular per la C-55 perquè un accident a Sant Mateu de Bages provoca que se circuli en pas alternatiu i està causant mig quilòmetre d'aturades en aquest punt en els dos sentits. Això és el més destacat. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Fiscalia dona suport al recurs de Carles Puigdemont i demana que se li permeti ser candidat juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Considera que la decisió de la Junta Electoral Central no disposa de base jurídica.
El Ministeri Públic ha demanat al jutjat del contenciós administratiu número 2 de Madrid que accepti el recurs presentat per Puigdemont contra la decisió de la Junta Electoral d'excloure'l de la candidatura al Parlament Europeu. Pel fiscal, la interpretació de la Junta Electoral no té cap base normativa i considera, a més, la resolució és incompatible amb la llei electoral i fins i tot amb els drets constitucionals.
Doncs precisament a aquesta hora hi ha convocades diverses concentracions davant totes les subdelegacions del govern espanyol per rebutjar la decisió de la Junta Electoral i defensar el dret de Puigdemont, Comín i Ponsatí a encapçalar la candidatura de Lliures per Europa.
Han estat convocats per l'ANC, Òmnium Cultural i els partits sobiranistes.
A hores d'ara, el gruix de manifestants es concentren davant la delegació del govern a Barcelona. Allà hi tenim el nostre company, David Navarro. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs a centenars de persones, és difícil de dir la quantitat exacta perquè hi ha un mar de paraigües, es concentren davant la delegació del govern a Barcelona aquí al carrer de Mallorca, de la capital comtant. Podem veure doncs l'omnipresent, capelines grogues, paraigües de color groc, moltes senyeres i moltes estelades i, sobretot, un crit unànim, el crit de llibertat. També hem sentit crits com el de Puigdemont, el nostre president. L'organització ha posat un escenari just aquí davant de la delegació del govern, un escenari pel que en uns minuts començaran a passar molts de les persones que participaran en aquest acte. Un d'ells és el diputat de la CUP, Carles Riera, que fa uns minuts ha parlat amb nosaltres i ens ha explicat quina és la seva opinió sobre la decisió de la Fiscalia.
Probablement algú li està explicant a l'Estat i al règim que estan fent el ridícul i que probablement això no té cap mena de legitimitat ni de consistència jurídica i que potser millor que no repeteixin el ridícul que ha de fer Llarena amb les euroordres. Per tant, ens imaginem que davant de possibles nous ridículs algú els està recomanant que facin marxa enrere.
Una opinió que també hem compartit el candidat d'Esquerra Republicana per Barcelona, Res Maragall, o el president, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. També hem pogut veure la consellera de la presidència, Meritxell Boló, i la seva antecessora al càrrec, Elsa Artadi.
Doncs gràcies, David Navarro, des de la subdelegació del govern a Barcelona. Més coses, el president de la Generalitat, Quim Torra, declararà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el proper 15 de maig. Ha estat citat en relació a la querella per haver desobeït la Junta Electoral Central i no haver retirat llaços i simbologia independentista quan se li va demanar.
La demanda va ser presentada per la Fiscalia després que Quim Torra no acatés a la primera ordre de retirada de llaços i símbols als edificis de la Generalitat. Tot plegat arran d'una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral Central. La portaveu de la formació taronja, Lorena Roldán, ja ha alertat que continuaran vigilant per evitar que es tornin a produir fets similars en els propers comicis municipals.
Señor Torra, vienen unas nuevas elecciones municipales y le quiero preguntar, ¿qué piensa hacer usted? ¿Piensa cumplir con la ley o piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
Una condemna per desobediència podria implicar una multa de fins a 3.000 euros i la inhabilitació per a càrrec públic de 6 mesos a 2 anys.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demana la presó provisional per l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó pel cas Mercuri. Dilluns ho reclamaran formalment a l'Audiència de Barcelona perquè consideren que hi ha risc de fugida. En canvi, els advocats de la defensa de l'exalcalde acusen la plataforma de dir falsedats. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell Lliure de Corrupció es pregunta com és que la jutgessa del cas encara li manté la confiança que li va donar el 2012 sense cap mesura cautelar. Per canviar aquesta situació, la plataforma ciutadana demanarà l'entrada a presó, argumentant que hi ha risc de fuga i per l'alarma social que ha generat un cas de corrupció d'aquesta magnitud. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació particular.
Les mesures cautelars poden ser des de la més greu, que és la presó provisional, i o bé les compareixences, els dies 1 i 15, per exemple, al jutjat, com té altres investigats del tema Mercuri, és a dir, els que van ser detinguts, Soriano, els empresaris, tots han de comparèixer al jutjat els dies 1 i 15.
La defensa de Manuel Bustos ha respost a la roda de premsa de la plataforma afirmant que està plena de falsedats. També diuen que és un moviment amb finalitats electoralistes de cara a les pròximes eleccions municipals.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Parlament tornarà a portar al Congrés dels Diputats la proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia. Ja ho van fer l'any passat, el mes d'ara, i tornaran aprofitant la nova composició de la cambra. Els partits i entitats que impulsen la iniciativa consideren que ara obtindran més suports, perquè els únics partits que s'hi oposen són Vox i el Partit Popular. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. De la roda de premsa d'aquest migdia se n'ha després una sensació. La llei per despenalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit podria estar ben a prop. És però la segona vegada que el Parlament intenta que la iniciativa prosperi a Madrid. La primera va ser ara fa gairebé un any. El gruix de tràmits, però, no s'hauran de tornar a fer i això, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, els permet guanyar temps.
Hi ha un mecanisme que és petició a través de la nostra Junta de Portaveus que la mesa del Parlament de Catalunya digui al Congrés de Diputats que aquesta llei que ja havia anat al Congrés de Diputats la tornin a posar sobre la taula. Per tant, no hem de tornar a fer tràmit dins del Parlament per aprovar aquí una altra vegada la llei que insta al Congrés de Diputats. Per tant, ens escurça el temps.
Països com Holanda, Bèlgica, Colòmbia o el Canadà ja tenen una llei que regula l'eutanàsia. La iniciativa del Parlament proposa modificar un article del Codi Penal per eximir de responsabilitat penal qualsevol persona que ajudi a morir a una altra, sempre que aquesta última hagi mostrat el seu desig exprés i reiterat de voler anticipar la seva mort en casos de malaltia greu i incurable.
Els sindicats d'educació registren la convocatòria de vaga del 16 de maig després d'una nova reunió de sabadora, segons diuen, amb el departament.
Segons el sindicat USTEC Estès, el govern no els ha assegurat que revertiran les retallades de la crisi, així que no han trobat cap altra opció que fer efectiva la seva amenaça i registrar la vaga d'educació per al proper 16 de maig. Lamenten que s'aprovin decrets llei que millorin el pressupost de diversos sectors, però que, en canvi, l'educació no sigui prioritària pel govern català. En declaracions a la xarxa, el portaveu del sindicat, Ramon Font, considera que la pròrroga dels pressupostos no és una excusa i ha reclamat voluntat política.
L'hora lectiva, per exemple, són 45 milions d'euros. Clar, si no es posen 45 milions d'euros amb un decret llei, és perquè no hi ha voluntat política. Si nosaltres demanéssim els 10.000 milions que falten, doncs es podria pensar que l'única cosa que volem és fer-li mal al govern.
Aquesta convocatòria de vaga arriba després que una quinzena de representants sindicals es tanquessin ahir a la seu de la Conselleria d'Educació per reclamar millores laborals.
Mor un pescador en l'incendi d'una embarcació al port de la Selva. En el sinistre aquest matí també han resultat ferits 4 tripulants més.
Els fets han tingut lloc pels voltants de les 7 quan s'ha declarat un incendi en una embarcació pesquera a 11 milles de distància del port de la Selva. Els primers en arribar-hi han estat els pescadors d'una altra embarcació que feinejava la zona. Han pogut treure de l'aigua el cos de la víctima, un veí de Port de la Selva de 50 anys, i rescatar els 4 tripulants ferits que han estat traslladats posteriorment a l'Hospital de Figueres amb símptomes d'hipotèrmia. L'embarcació sinistrada pertany a la confraria del Port de la Selva. El seu president, Manel Perelló, ha agraït en declaracions a la xarxa la tasca dels serveis d'emergència i en especial la ràpida actuació dels pesquers que eren a la zona.
També tinc que dir que si no arribés a poder per la ràpides dels vaixells que estaven al costat, a la millor si s'ha tardat, jo que sé, 25 o 40 minuts més, potser estaríem lamentant altra situació, m'entens? Perquè no és un problema de que no hagin estat àgils els de salvament marítim, perquè ho han estat, però dintre de l'aigua la hipotèrmia juga un factor molt important a que tinguis una parada cardíaca i llavors és una situació diferent.
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Front comú del govern i la Diputació de Lleida per reclamar inversions a l'Estat que millorin la línia R12 de Rodalies entre la capital del Segrià i Manresa. El conseller de Territori, Damià Calvet, denuncia que aquesta línia compta amb els vehicles més antics de Renfe, tot plegat després de reunir-se amb la plataforma per la millora de la línia. UAU Lleida Ràdio, Josep Guitart.
Calvet ha recordat que aquesta línia dona cobertura al 70% del territori, per això és important que Lleida faci un lobby comú per tal de demanar les garanties mínimes al traspàs de competències i al finançament ajustat per a una línia important.
Portem de manera clara una posició catalana, seria dels ajuntaments, dels consells comarcals, de la pròpia Diputació, del Govern de la Generalitat, a la taula del Ministeri. Farem un acord, solemnitzarem un acord de la part catalana que portarem en relació bilateral amb el Ministeri en aquesta exigència d'inversions a la línia, en última instància també del traspàs de la línia al Govern de la Generalitat. Volem oferir el millor servei possible en transport públic perquè forma part de les necessitats de la gent.
Calvet ho ha dit en la seva visita a Lleida i després de reunir-se amb la plataforma per a la millora de la línia de tren Lleida-Manresa.
Però Maçanet de la Selva pel projecte de millora del tram de la carretera nacional 2 que passa per aquest municipi. Així i tot, des de l'Ajuntament creuen que no n'hi ha prou, ja que es tracta d'una carretera molt concorreguda i perillosa. Precisament aquesta setmana hi ha hagut un accident mortal després del xoc d'un turisme amb un camió. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Uns canvis que han de permetre millorar aquest tram, malgrat el projecte no acaba d'agradar al consistori. Josep Maria Ciurana és l'alcalde de Maçanet de la Selva.
El que farem ara serà una autèntica bestiesa. Aquesta carretera està licitada i estan, les empreses ja han fet les aportacions, no sé exactament si ja la tenen o no, però nosaltres hem fet tres projectes alternatius. I el que és greu és el que ha passat ara, que hi hagi d'haver víctimes per culpa de no millorar aquesta carretera, una carretera que té un trànsit espectacular. I que aquí el que haurien de fer és desdoblar-la.
Des de l'Ajuntament creuen que el projecte que s'està licitant té moltes mancances i que no té en compte idees que eren més ben rebudes, com per exemple la creació d'un fals túnel. Afirmen que els canvis tenen un gran impacte a la zona i apunten que deixarà espais vitals del poble sense connexió. Des del consistori també es queixen que en els darrers mesos s'han tret els símbols reflectants dels cartells de la carretera, fet que provoca que la nit sigui difícil entrar al poble si no es coneixen les entrades.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Endesa ha destinat més de 500.000 euros en tasques i treballs per protegir els boscos de l'Alt Penedès. Amb l'ajuda de drons i helicòpters, la companyia durà a terme el pla per la campanya anual de neteja de les zones per on passen les línies elèctriques, amb l'objectiu de prevenir possibles incendis forestals. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bona tarda.
Bona tarda. Endesa ha assignat 508.000 euros a l'Alt Penedès, d'un total de 22 milions que s'han destinat arreu de Catalunya. Francesc López, director d'Alta Tensió de Catalunya Oest Endesa, ens explicava quins són els dos eixos principals amb els quals es vertebra la companyia. Per una banda, el manteniment de la massa forestal i les línies d'alta tensió, i per l'altra, la prevenció d'incendis forestals.
I també l'altre eix seria la vigilància a través de les revisions heliportades, bàsicament, on amb mitjans de nova tecnologia com el LIDAR controlem les distàncies d'aquesta vegetació a les línies elèctriques.
Els drons que utilitza l'empresa comproven l'estat de les línies d'alta tensió i permeten una inspecció més acurada del terreny.
Punt i final a l'històrica cooperativa de Montblanc. L'entitat, fundada ara fa 100 anys, s'ha dissolt finalment un cop saldat el deute amb els socis. L'edifici va passar el 2011 a mans de l'Ajuntament per 840.000 euros i des de llavors l'entitat havia abandonat la seva activitat agrícola. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
De fet, el deute amb els socis era de 114.000 euros, però només es podran pagar 28.000, que són els que l'entitat té ara mateix al banc. Joan Pubill, fins ara president de l'entitat, actuarà també com a liquidador de la cooperativa.
Jo ja ho he dit, no agra del tot per tancar la cooperativa. Perquè jo no sé si ho he dit de casa meva, van portar les escriptures per fer-li. Jo ara tindré a firmar per desfer-li. I això és... Te sap molt de greu, molt de greu.
El següent pas serà eliminar la cooperativa del registre, acabant així amb una de les entitats històriques de la vila, creada en 1916 i que va ser clau per l'economia del territori després de la filoxera.
En cultura arrenca avui a Lleida la 30a Fira de Titelles de la ciutat amb 127 actuacions i 31 companyies d'arreu del món. Durant tot el cap de setmana es combinaran els espectacles al carrer amb els del Teatre de l'Escorxador. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Al llarg dels seus 30 anys, per la fira hi han passat més de 579 companyies amb més de 1.270 sessions públiques. Aquestes han comptat amb professionals provenients de Kènia, Canadà, Israel o Bèlgica. Aquest any, aquest caràcter internacional també tindrà un paper important, tal com ha explicat el codirector de la fira, Oriol Ferrer.
Tenim companyies d'Alemanya, en tenim de Bèlgica, en tenim del Canadà, en tenim del Regne Unit, moltes, lògicament, també de la península, i, com sempre, també potenciem les companyies de casa nostra, de Catalunya.
La Fira de Titelles es durà a terme al llarg d'aquest cap de setmana i espera poder assolir els més de 40.000 assistents que van acudir en l'edició de l'any passat.
I a Palafrugell, tret de sortida al Flors i Violes aquest vespre amb un acte especial per commemorar els 10 anys del festival. L'aposta aquest any és allargar les activitats fins ben entrada la nit. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
L'organització ha treballat per allargar les activitats més enllà de l'horari diurn amb concerts a la plaça de l'Església, un recorregut pel centre del poble a través d'instal·lacions lumíniques i espectacles interactius. Gerard Ventura, director artístic del festival.
I la millor forma de representar-ho creiem que era doncs, amb espectacles de llum, la gran majoria. Així que tindrem, a part de l'espectacle inaugural, que repetirà també el dissabte a la plaça Nova, que és un espai a la façana del centre fraternal, doncs comptarem també amb quatre instal·lacions de llum, algunes d'elles interactives.
El Flors i Violes arrenca aquest vespre amb un màping al centre fraternal que commemora els 10 anys de l'esdeveniment. El desè Flors i Violes, festa primaverenca que combina espais decorats, música, espectacles de carrer, gastronomia i disseny, tindrà una cinquantena d'espais decorats per tota la vila.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Cop d'autoritat de l'Uni Girona a la final de la Lliga de Bàsquet.
Va imposar-se a Salamanca en el primer partit contra el Perfumeries Avenida per 64-70. Les gironines van signar un partit perfecte des de l'inici amb domini del marcador en tot moment. Diumenge tindran la primera ocasió de guanyar la Lliga a Fontejau en el segon partit de la sèrie. El tècnic de l'Uni Girona, Eric Surís, es mostra satisfet, però avisa que, malgrat tenir el factor pista ara a favor, el potencial de les salamantines continua sent enorme, fins i tot jugant fora de casa.
Por supuesto que en este sentido, en una eliminatoria, en un playoff, mejor dicho, al mejor de tres, pues es obvio que no queremos volver y que tenemos que aprovechar, bueno, nuestra oportunidad, pero al fin y al cabo es un playoff a tres. Quiero decir que es evidente que tenemos un match ball a favor en este segundo partido, pero tenemos que tener la cabeza fría y tenemos que ser conscientes que todos los partidos empiezan de cero y que evidentemente nos gustaría aprovechar el match ball, pero bueno, es un playoff a tres partidos y tenemos que estar preparadas mentalmente para todo, para cualquier escenario, claro.
En futbol, el Centre d'Esports Sabadell perd davant de l'Alcoià.
Els arlequinats ho han intentat fins al final, però no han pogut materialitzar les ocasions que han tingut en els 90 minuts. El resultat final ha estat de 2-1. Els homes d'Antonio Hidalgo no han pogut sumar els 3 punts per fer un pas important per assolir la permanència.
A la Titan Desert, els catalans Josep Batalú i Anna Ramírez són els guanyadors de la General.
Els dos catalans comandaven la General des de fa diverses jornades i han ratificat la seva condició de líders fins al final. A la darrera jornada, que ha acabat avui a Madrid, el guanyador de l'etapa ha estat el tàndem format per Ignacio Ávila i Joan Font en la categoria masculina, mentre que la mateixa Anna Ramírez ha guanyat en la darrera jornada. D'aquesta manera, Josep Batalú guanya la seva quarta Titan Desert de manera consecutiva, mentre que Ramírez suma ja 3 títols.
I en bàsquet, el Club Bàsquet Prat es juga la permanència a la Lliga L'Eport.
El Prat es juga la permanència a una carta. Els pretencs han de guanyar l'Oviedo, que no es juga res, i esperar que el Càceres perdi a casa del Real Canoe madrileny. Les possibilitats són escasses, però almenys els homes que entrena Dani Miret es troben en el millor moment de la temporada.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El 4 i 5 de maig, la solista de trompeta de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Mireia Farrés, interpretarà el concert per a trompeta per excel·lència, el de Haydn.
També sonaran peces de Mozart, Beethoven i Schubert, que ens permetran escoltar en un mateix programa quatre dels compositors més importants de tots els temps.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les fires medievals són una de les propostes de cap de setmana que més han crescut a Catalunya en els darrers anys. Molts municipis, amb història medieval o no, han decidit celebrar festes empolainant els carrers com si fóssim 10 segles enrere. Tot això és possible gràcies a moltes persones i entitats que aporten el seu gra de sorra per disfressar la nostra realitat actual com si fos la que van viure els nostres avantpassats de fa 30 generacions. Doncs bé, tots ells tenen la seva pròpia festa on unir esforços en el cap de setmana definitiu per als amants d'aquest tipus de convocatòries, la trobada de grups de recreació medieval de Ciutadilla. El primer cap de setmana de maig és l'escollit per aplegar grups d'arros catalans i de la resta de l'Estat en un escenari tan ideal com Ciutadilla, una vila amb més de 1.000 anys d'història que es troba a la comarca de l'Urgell, entre la vall del riu Corb i la del Buixaró. El campament militar, la taverna i la fira d'artesans són alguns dels indrets on podrem gaudir d'activitats medievals i variades. Cercaviles de joglars, concursos de cuina medieval, demostracions de pintura romànica, enlairada nocturna de fanalets, tallers de sabó artesanal, desfilades de cavallers, concerts de música de l'època, espectacles de titelles I menys el dinar medieval, la resta tot és de franc. 17a trobada de grups de recreació medieval del divendres 3 al diumenge 5 de maig a Ciutadilla. Més informació al web ciutadillamedieval.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia dona suport al recurs de Carles Puigdemont i demana que se li permeti ser candidat juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Montse Manent.
El Ministeri Públic considera que la decisió de la Junta Electoral Central no disposa de base jurídica. Mentrestant, a aquesta hora hi ha concentracions de rebuig a la resolució de la Junta davant totes les subdelegacions del govern a Catalunya. Des de la concentració de Barcelona, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, assegura que aquesta decisió demostra el mal ús que es fa de les institucions democràtiques.
És una demostració d'aquesta arbitrarietat, d'aquest mal ús de les institucions de l'Estat que estan fent per intentar impedir que hi hagi aquest normal funcionament de la democràcia. De fet, avui som aquí, evidentment, per donar suport al president Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, però amb el que ells representen, que és el fet de que tots els electors d'aquest país, la ciutadania d'aquest país, puguin votar lliurement allò que vulguin.
El president Quim Torra declararà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el proper 15 de maig per no retirar llaços i simbologia independentista quan se li va demanar.
La querella de la Fiscalia neix d'una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral Central. La portaveu de la formació taronja, Lorena Roldán, ja ha alertat que continuaran vigilant per evitar que es tornin a produir fets similars en els propers comicis municipals.
Senyor Torra, ¿qué piensa hacer usted? ¿Piensa cumplir con la ley? ¿O piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demana la presó provisional per l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó pel cas Mercuri.
Dilluns ho reclamaran formalment a l'Audiència de Barcelona perquè consideren que hi ha risc de fugida. En canvi, els advocats de la defensa de l'exalcalde acusen la plataforma de dir falsedat.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
La plataforma ciutadana demanarà l'entrada a presó, argumentant que hi ha risc de fuga i per l'alarma social que ha generat un cas de corrupció d'aquesta magnitud. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació particular.
Les mesures cautelars poden ser des de la més greu, que és la presó provisional, o bé les compareixences, els dies 1 i 15, per exemple, al jutjat.
El Parlament tornarà a portar al Congrés dels Diputats la proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia.
És el segon cop que el govern intenta fer prosperar aquesta iniciativa a Madrid, ara amb nova composició de la cambra. Aquest cop, però, no s'hauran de fer tots els tràmits i això, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, els permet guanyar temps.
Hi ha un mecanisme que és petició a través de la nostra Junta de Portaveus que la mesa del Parlament de Catalunya digui al Congrés de Diputats que aquesta llei que ja havia anat al Congrés de Diputats la tornin a posar sobre la taula. Per tant, no hem de tornar a fer tràmit dins del Parlament per aprovar aquí una altra vegada la llei que insta al Congrés de Diputats. Per tant, ens escurça el temps.
Arrenca avui a Lleida la 30a Fira de Titelles de la ciutat amb 127 actuacions i 31 companyies d'arreu del món.
Durant tot el cap de setmana es combinaran els espectacles al carrer amb els de l'escorxador.
Uau, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Al llarg dels seus 30 anys, per la fira hi han passat més de 579 companyies, amb més de 1.270 sessions públiques. Aquestes han comptat amb professionals provenents de Kènia, Canadà, Israel o Bèlgica. Aquest any, aquest caràcter internacional també tindrà un paper important, tal com ha explicat el codirector de la fira, Oriol Ferrer.
Tenim companyies d'Alemanya, en tenim de Bèlgica, en tenim del Canadà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Encara esperem precipitacions pel que queda d'avui divendres, ben bé, fins a mitja tarda o vespre. El sector central del litoral i del prelitoral arribant fins al Pirineu, per tant, més o menys comarques de Girona i de Barcelona, tot i que el Camp de Tarragona i la resta de Catalunya, de fet, encara disperses, algun ruixat esperem. A partir de mitja tarda vespre ja aniran a menys, aniran disminuint i desplaçant-se cap al litoral central, que és d'on desapareixeran al final del dia d'avui divendres. També al final del dia quedarà encara alguna nevada o precipitació feble a vessant nord del Pirineu. Seran ruixats d'intensitat entre feble i moderada i no descartem alguna tempesta com que localment siguin d'intensitat forta, però la possibilitat és realment molt baixa. Amb tots aquests núvols, evidentment, la temperatura ha quedat molt curta. La temperatura màxima tan sols ha arribat a 11, 12, 13 graus, fins a 15 o 16, 17 a l'extrem sud, que és on ha estat menys ennuvolat, però el Pirineu no superaven els 10 o 11. Per tant, ambient fred o fresc al centre de la jornada a tot arreu. De cara a demà, canvi de situació, persistiran al matí alguns núvols baixos a l'interior del país, algun banc de boira, també alguna nevada amb núvols feble al vessant nord del Pirineu, però al centre del dia en conjunt s'asserenarà. Però, novament, creixement de nuvolades a la tarda, a punts de muntanya de l'interior, que creiem que les del quadrant nord-est, aquestes nuvolades acabaran donant alguns ruixats aïllats, de poca entitat, i que des de l'interior arribaran, o és possible que arribin a la línia de la costa del litoral i prelitoral nord exclusivament. Per altra banda, la Vall d'Aran tornarà a ennuvolar-se, s'obriran clarianes al migdia, però tornaran a ennuvolar-se a la tarda i reapareixeran en aquell indret la precipitació amb una cota de neu que rondarà els 1.400 metres. La temperatura mínima baixarà, farà fresc al matí, ho notarem, però la màxima, per contra, s'enfilarà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Complicada encara la circulació a alguns punts de la xarxa més propera a l'àrea de Barcelona. Situació agreujada per la pluja. Comencen destacant cues a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell a causa d'un accident que complica el trànsit en aquest punt. Es mantenen les aturades a la C60 a Mataró per enllaçar amb la C32 en sentit sud. Cues també a la C16 a Cercs en direcció túnel del Cadí. Dir-vos que la B224 es troba tallada a Piera a causa d'un accident, tallada la via en els dos sentits de la marxa. També destaquem aturades a l'autopista P7 Sant Cugat en direcció Girona. Es manté el trànsit lent a l'A2 a Sant Joan d'Espí de sortida en direcció Lleida i també dir-vos que la Nacional 340 al Vendrell se circula amb lentitud en direcció sud com a conseqüència d'un vehicle avariat. Això és el més destacat. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La Fiscalia dona suport al recurs de Carles Puigdemont i demana que se li permeti ser candidat juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Considera que la decisió de la Junta Electoral Central no disposa de base jurídica.
El Ministeri Públic ha demanat al jutjat del contenciós administratiu número 2 de Madrid que accepti el recurs presentat per Puigdemont contra la decisió de la Junta Electoral d'excloure'l de la candidatura al Parlament Europeu. Pel fiscal, la interpretació de la Junta Electoral no té cap base normativa i considera, a més, que la resolució és incompatible amb la llei electoral i fins i tot amb els drets constitucionals.
Doncs precisament aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions davant totes les subdelegacions del govern espanyol per rebutjar la decisió de la Junta Electoral i defensar Puigdemont, Comín i Ponsatí a encapçalar la candidatura de Lliures per Europa.
Des de la concentració de Barcelona, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, assegura que aquesta decisió demostra el mal ús que es fa de les institucions democràtiques.
És una demostració d'aquesta arbitrarietat, d'aquest mal ús de les institucions de l'Estat que estan fent per intentar impedir que hi hagi aquest normal funcionament de la democràcia. De fet, avui som aquí, evidentment, per donar suport al president Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, però amb el que ells representen, que és el fet de que tots els electors d'aquest país, la ciutadania d'aquest país, puguin votar lliurement allò que vulguin.
El diputat de la CUP, Carles Riera, creu que l'Estat vol evitar un nou ridícul.
Probablement algú li està explicant a l'Estat i al règim que estan fent el ridícul i que probablement això no té cap mena de legitimitat ni de consistència jurídica i que potser millor que no repeteixin el ridícul que ha de fer Llarena amb les euroordres.
Des d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, també present a la protesta, ha assegurat que tot plegat respon als errors causats per la repressió de l'Estat.
I com dèiem, aquesta convocatòria es fa simultàniament davant de totes les subdelegacions del govern espanyol. A Tarragona la cita és a la plaça Imperial Tarraco. Allà hi tenim el nostre company de Radio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix acaba de finalitzar l'acte d'ANC. Ara crits d'independència han cantat a capella els segadors quan ara mateix estan cridant la llibertat dels presos polítics. Doncs estan prop de 400 persones aquí reunides a la plaça Imperial Tàrraco, davant de la subdelegació del govern, moltes banderes, moltes estelades, molta gent amb roba groga. Era important en aquest acte portar, doncs, mocadors, algun jersei que d'altre groc, i hem preguntat a la gent sobre aquesta notícia d'última hora i hi ha molta desafecció cap a la justícia espanyola i la gent creu que han de ser escoltats per la justícia europea, que ells ja no creuen en la fiscalia espanyola ni que tampoc puguin recollir l'acte de diputats. Hem vist moltes personalitats polítiques de Junts per Catalunya aquí a Tarragona, com és el cas de Ferran Bel, gent de la CUP i també gent d'Esquerra Republicana, que hem vist a Pau Ricomà, que és el representant de l'alcaldia de Tarragona per Esquerra Republicana.
Gràcies, Eric Rosique, des de Radio Ciutat de Tarragona. Més coses. El president de la Generalitat, Quim Torra, declararà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el proper 15 de maig. Ha estat citat en relació a la querella per haver desobeït la Junta Electoral Central i no haver retirat llaços i simbologia independentista quan se li va demanar.
La demanda va ser presentada per la Fiscalia després que Quim Torra no acatés a la primera l'ordre de retirada de llaços i símbols dels edificis de la Generalitat, tot plegat arran d'una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral Central. La portaveu de la formació taronja, Lorena Roldán, ja ha alertat que continuaran vigilant per evitar que es tornin a produir fets similars en els propers comicis municipals.
Senyor Torra, vienen unas nuevas elecciones municipales. Y le quiero preguntar, ¿qué piensa hacer usted? ¿Piensa cumplir con la ley o piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
Una condemna per desobediència podria implicar una multa de fins a 3.000 euros i la inhabilitació per a càrrec públic de 6 mesos a 2 anys.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demana la presó provisional per l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó pel cas Mercuri. Dilluns ho reclamaran formalment a l'Audiència de Barcelona perquè consideren que hi ha risc de fugida. En canvi, els advocats de la defensa de l'exalcalde acusen la plataforma de dir falsedats. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell Lliure de Corrupció es pregunta com és que la jutgessa del cas encara li manté la confiança que li va donar el 2012 sense cap mesura cautelar. Per canviar aquesta situació, la plataforma ciutadana demanarà l'entrada a presó, argumentant que hi ha risc de fuga i per l'alarma social que ha generat un cas de corrupció d'aquesta magnitud. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació particular.
Les mesures cautelars poden ser des de la més greu, que és la presó provisional, i o bé les compareixences, els dies 1 i 15, per exemple, al jutjat, com té altres investigats del tema Mercuri. És a dir, els que van ser detinguts, Soriano, els empresaris, tots han de comparèixer al jutjat els dies 1 i 15.
La defensa de Manuel Bustos ha respost a la roda de premsa de la plataforma afirmant que està plena de falsedats. També diuen que és un moviment amb finalitats electoralistes de cara a les pròximes eleccions municipals.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Parlament tornarà a portar al Congrés dels Diputats la proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia. Ja ho van fer l'any passat, el mes de juliol, però ara hi tornaran, aprofitant la nova composició de la cambra. Els partits i entitats que impulsen la iniciativa consideren que ara obtindran més suports perquè els únics partits que s'hi oposen són Vox i el Partit Popular. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. De la roda de premsa d'aquest migdia se n'ha després una sensació. La llei per despenalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit podria estar ben a prop. És però la segona vegada que el Parlament intenta que la iniciativa prosperi a Madrid. La primera va ser ara fa gairebé un any. El gruix de tràmits, però, no s'hauran de tornar a fer i això, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, els permet guanyar temps.
Hi ha un mecanisme que és petició a través de la nostra Junta de Portaveus que la mesa del Parlament de Catalunya digui al Congrés de Diputats que aquesta llei que ja havia anat a al Congrés de Diputats la tornin a posar sobre la taula. Per tant, no hem de tornar a fer tràmit dins del Parlament per aprovar aquí una altra vegada la llei que insta al Congrés de Diputats. Per tant, ens escurça el temps.
Països com Holanda, Bèlgica, Colòmbia o el Canadà ja tenen una llei que regula l'eutanàsia. La iniciativa del Parlament proposa modificar un article del Codi Penal per eximir de responsabilitat penal qualsevol persona que ajudi a morir a una altra, sempre que aquesta última hagi mostrat el seu desig exprés i reiterat de voler anticipar la seva mort en casos de malaltia greu i incurable.
La Generalitat reclama a l'Estat que dobli el límit que la nova llei de costes imposa als clubs nàutics i que passi de 300 a 700 metres per assegurar l'activitat de moltes instal·lacions.
El Departament de Territori ha presentat una al·legació perquè els clubs nàutics de platja puguin doblar la superfície que ocupen al litoral, ampliant així el requisit actual que imposa la nova llei de costes. Si finalment aquestes al·legacions no són ateses, la Generalitat no descarta assumir la gestió de les concessions d'aquests clubs per evitar-ne el tancament. En declaracions a la xarxa, el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, demana diàleg al nou govern de Pedro Sánchez.
Jo crec que hem de donar una mica de marge, ara s'ha de constituir el govern. Entenc que això és un tema que els preocupa també i que crec que dins del raonament i del diàleg s'ha de trobar una solució, perquè el reglament actual és totalment injust.
Ja hi ha un club nàutic que ha hagut de tancar portes, el de Cabrera de Mar, però n'hi ha 100 més que estan amenaçats, el Bétolo de Badalona i els de Castelldefels, Pineda de Mar, Calella, Vilassar, Cubelles i Torredembarra.
Justament a Torredembarra veuen amb optimisme, però també amb cautela, l'anunci de la Generalitat de presentar al·legacions a la nova normativa. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Per l'entitat del Baix Gaià, l'adopció de la normativa resulta impossible. Compta amb una nau de més de 1.000 metres quadrats davant els 300 que estableix com a límit el reglament. Una preocupació que desapareixeria si l'Estat té en compte les al·legacions de la Generalitat. El govern demana que els clubs històrics conservin les seves instal·lacions malgrat superar aquest límit. En aquest sentit, el president del Club Marítim Torredembarra, Joan Manel Mercader, apunta que és una bona notícia, però que cal ser cautelosos.
L'administració estatal de l'Estat, que és la que actualment està doncs, iniciant expedients sancionadors, com actuarà o quina serà la coordinació entre l'administració estatal i la catalana, no?
Mercader també creu que queden moltes incògnites, com què passarà amb els clubs que ja han tancat o que ja han rebut l'expedient sancionador de l'Estat.
El port de Palamós rebrà 4 escales de creuer turístic des d'avui i fins dimarts vinent. El port palamosí engega així un mes de maig amb un total de 10 escales de vaixells turístics, el nombre més alt en tota la temporada d'aquest any. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El primer d'aquesta sèrie ha estat el Berlín, un creuer de petit format que amb 350 passatgers de nacionalitat alemanya a bord ha fet una escala de 6 hores i mitja. Ha estat l'obertura, avui, de les escales de creuer del mes de maig al port palamosí. És el mes de l'any en què n'hi haurà més, 10 en total. L'arrencada, a més, és forta. S'han previst fins dimarts que ve 4 escales en 5 dies. Una molt bona notícia en un moment que encara queda fora de la temporada alta turística, com explica l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
És importantíssim en aquesta temporada mitja aquests creuers que ens arriben a l'abril, al maig, al setembre, a l'octubre, perquè realment ens ajuden a dinamitzar. Prop d'un 70% dels passatgers que venen amb aquests creuers, més la tripulació, es queden a Palamós.
Després de l'escala d'avui del Berlín, demà agafarà el relleu el vaixell Seaborn Ovation. El dilluns serà el torn del Sea Dream 1, mentre el dimarts Palamós rebrà una escala del creuer Marina.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Endesa ha destinat més de 500.000 d'euros en tasques i treballs per protegir de l'Alt Penedès. Amb l'ajuda de drons i helicòpters, la companyia durà a terme el pla per la campanya anual de neteja de les zones per on passen les línies elèctriques amb l'objectiu de prevenir possibles incendis forestals. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bona tarda.
Bona tarda. Endesa ha assignat 508.000 euros a l'Alt Penedès d'un total de 22 milions que s'han destinat arreu de Catalunya. Francesc López, director d'Alta Tensió de Catalunya Oest Endesa, ens explicava quins són els dos eixos principals amb els quals es vertebra la companyia. Per una banda, el manteniment de la massa forestal i les línies d'alta tensió, i per l'altra, la prevenció d'incendis forestals.
I també l'altre eix seria la vigilància a través de les revisions heliportades, bàsicament, on amb mitjans de nova tecnologia com el LIDAR controlem les distàncies d'aquesta vegetació a les línies elèctriques.
Els drons que utilitza l'empresa comproven l'estat de les línies d'alta tensió i permeten una inspecció més acurada del terreny.
Tot a punt a Terrassa per iniciar la 17a edició de la Fira Modernista. Del 10 al 12 de maig, els visitants tindran una nova oportunitat per fer un viatge en el temps, participant de recreacions històriques, espectacles o exposicions. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé, bona tarda.
Bona tarda. La Masia Freixa acollirà divendres que ve, a 2:15 de la nit, l'espectacle inaugural de la 17a Fira Modernista de Terrassa. Serà amb l'activitat musical Il·luminem el Modernisme, on la llum dibuixarà els contorns d'un dels edificis més singulars de la ciutat. Aquest serà un dels 300 actes programats en aquesta edició de la fira, basada en el món del cinema, i que també inclourà una carpa de la Terrassa City of Film, exposicions amb peces úniques, una màquina del temps inspirada en Georges Méliès i un espectacle de la Llanterna Màgica. Escoltem Alfredo Vega, alcalde de Terrassa.
La il·lusió del cinema impregnarà una programació àmplia i variada que permetrà també gaudir de l'ambient dels carrers en recreacions històriques.
La cloenda de la Fira Modernista es farà diumenge a les 8 del vespre amb l'estrena al teatre principal de la pel·lícula Amor en Guerra, que rodarà el director terrassenc Antoni Verdaguer durant els 3 dies del certamen.
En cultura, arrenca avui a Lleida la 30a Fira de Titelles de la ciutat amb 127 actuacions i 31 companyies d'arreu del món. Durant tot el cap de setmana es combinaran els espectacles al carrer amb els del Teatre de l'Escorxador. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Al llarg dels seus 30 anys, per la fira hi han passat més de 579 companyies, a més de 1.270 sessions públiques. Aquestes han comptat amb professionals provenients de Kènia, Canadà, Israel o Bèlgica. Aquest any, aquest caràcter internacional també tindrà un paper important, tal com ha explicat el codirector de la fira, Oriol Ferrer.
Tenim companyies d'Alemanya, en tenim de Bèlgica, en tenim del Canadà, en tenim del Regne Unit, moltes, lògicament, també de la península, i, com sempre, també potenciem les companyies de casa nostra, de Catalunya.
La Fira de Titelles es durà a terme al llarg d'aquest cap de setmana i espera poder assolir els més de 40.000 assistents que van acudir en l'edició de l'any passat.
No marxem de les comarques lleidatanes perquè a la Noguera, un any més, el municipi de Penelles tornarà a omplir les parets i murs del poble amb obres d'artistes al quart festival Gargar de Murals i Art Rural. Durant tot el cap de setmana s'hi presentaran 24 obres noves i se'n restauraran 4 més. Hem un FM, Pere Gilard.
Actuacions musicals, food trucks, tallers, així com la presentació d'un llibre i d'una nova editorial acompanyaran els artistes i espectadors en una nova edició popular que promet atraure habitants de molts indrets de la comarca. El vicepresident quart de la Diputació i alcalde de Penelles, Eloi Bergós, explica per què un ocell en perill d'extinció, la ganga, és la imatge del festival.
Perquè la ganga és un ocell en perill d'extinció del nostre territori i d'aquesta manera no volem simbolitzar, no? Aquest ocell en perill d'extinció amb els nostres pobles que també estan en perill d'extinció.
El festival El Gargar també propicia que el poble generi uns recursos que es destinaran a millorar l'estat dels seus carrers, a reforçar el sentiment de pertinença dels seus veïns i a incentivar l'activitat dels seus comerços. Durant l'any 2018, Penelles va rebre fins a 35.000 visitants només fora de les dates del festival.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Barcelona i el Terrassa ja són semifinalistes.
S'han classificat per la via directa amb un 2-0 en els quarts de final. Els barcelonins van derrotar el Sant Andreu per 7-9 en el comiat del tècnic local, Dani Ballart. Els ballesans, per la seva banda, van imposar-se al Sabadell per 8-10. Tots dos s'enfrontaran a final a partir de dimecres i avui intentaran segellar també el passi el Barceloneta i el Mataró davant el Canoa i el Mediterrani respectivament.
Mataró Ràdio, Josep Maria Spà.
El Quadis Mataró i l'Atlètic Barceloneta poden seguir els passos de Terrassa i Barcelona i solucionar avui per la via ràpida la seva eliminatòria de quarts de final del playoff pel títol de Lliga. Qui ho té més complicat és el Quadis Mataró, que avui a 3:15 del vespre s'enfronta a un Medi que, tenint l'eliminatòria en contra, creu en les xifres que havia aconseguit fins al playoff davant els mataronins. I és que l'equip de Gisel Martínez no havia perdut amb el Quadis aquesta temporada fins aquest dimecres. Dues victòries i un empat. El que és cert és que segur que avui torna a ser un partit marcat pels petits detalls. Així ho creuen els dos entrenadors. Escoltem primer Beto Fernández i després a Gisel Martínez.
No es poden regalar gols, no es poden cometre errades i això ens ajudarà a estar en partit. Després ja et dic, és que són detalls.
Tornar una mica al que hem estat tot l'any, una miqueta més pacient, una miqueta més tranquils. Hi ha hagut moments del partit que hem estat massa nerviosos, un tant precipitats i no ho hem estat durant tot l'any i és cert que això al final ens ha passat factura i ho hem acabat pagant.
L'eliminatòria de necessitar un tercer i definitiu partit, aquest es jugaria diumenge a la 1:00 PM al complex esportiu Joan Serra.
L'Olot ja és a Itàlia per disputar el Campionat d'Europa de patinatge artístic.
El Campionat d'Europa de la modalitat és sempre un dels objectius principals de l'entitat garrotxina, però aquest any ho és una mica més, després de no haver aconseguit ni el títol català ni l'estatal, una cosa que no succeïa des de fa molt de temps.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
El club ja es troba a Itàlia i hi arriba mentalitzat per aconseguir de nou l'or europeu. És l'objectiu que es marca Ricard Planiol, director tècnic i artístic del club, que considera que la coreografia No em talles les ales té possibilitats per assaltar el primer lloc després d'un inici tibotejant de curs.
Aquesta vegada, per al Campionat d'Europa, l'objectiu és no només millorar el que és l'actuació, sinó també, a més, poder millorar el resultat. Crec que tenim números suficients com perquè si les patinadores defensen el 100% aquesta coreografia, tinguin números per poder optar a la millor posició.
Per assolir-ho, el CPA Olot no escatima esforços. Dimarts i dimecres van fer els darrers entrenaments a la capital garrotxina i a Itàlia ha llogat una pista per tal de poder arribar a la cita de dissabte el més preparades possible.
Necessitem incorporar aquests entrenaments extres dies festius i també quan arribem allà també hem llogat una pista per poder també fer algun entrenament extra a part de l'oficial.
La competició arrenca aquest dissabte a les 5 de la tarda i es podrà veure en directe a través d'una pantalla gegant al casal Maria d'Olot. Si el CPA aconsegueix per fi la victòria, serà el 14è or europeu que guanyaria el club en la seva trajectòria.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La banda municipal de Barcelona, dirigida pel seu titular José Rafael Pascual Vilaplana, presenta un concert amb obres que grans compositors clàssics com Mendelssohn, Rossini, Saint-Saëns o Prokofiev van escriure per a banda.
Diumenge 5 de maig a l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Thank you.
Ràdio L'Escala.